Són les 4 i 6 minuts, déu-n'hi-do, no? Quin panorama ens ha quedat dibuixat. Ha estat realment fantàstic poder assistir a aquesta fotografia que visions privilegiades, com les de les persones que ens han acompanyat al llarg dels darrers minuts, ens han facilitat, no? El poder entendre una mica què s'amaga al darrere d'aquests titulars. Oriol Nolis, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Toni Marín.
Titulars tan difícils de pair com els que estem tenint aquests dies a cada informatiu, no?
Sí, tornem a tenir una actualitat molt, molt moguda, i els que hem estat davant del micròfon o de la càmera en altres moments, perquè jo ara mateix no hi soc, però hi he estat molt de temps, i quan tens dies com aquests que estem vivint, des del punt de vista ciutadà és molt interessant perquè passen coses que afecten a tothom, i com a periodista poder-ho explicar doncs, sempre és una satisfacció, és un privilegi.
Quin gust tenir-te aquí al programa, Oriol.
Igualment.
Com va la vida? Fa molts anys.
Però molts anys, Toni Marín.
Però molts anys.
Que hem viscut moltes coses.
Certament,
sí,
certament,
sí.
No? Tu has viscut moltes coses, també. És a dir, d'aquell nen que anava pels carrers de Sants fent reportatges fins al dia d'avui, diríem que ha plogut una mica, no?
Ha plogut bastant, i jo sempre dic que hi ha un amic meu que sempre diu que la vida és difícil allargar-la, perquè difícilment viuràs 150 anys, però sí que la pots eixamplar, i jo això ho intento practicar-ho, i intento eixamplar-la de manera que el temps que visqui estigui molt aprofitat.
Ets jove, però has fet de tot ja, no?
Sí, unes quantes coses.
Presentador dels telediarios, presentador dels informatius a Catalunya, a Ràdio Nacional, ara director de Ràdio Televisió Espanyola a Catalunya. El dia que t'ofereixen això, imagino que, home, és molt maco, però et cau tot el pes de la responsabilitat al damunt, no?
Sí, la responsabilitat la vaig sentir, però al mateix temps m'ho vaig agafar com un gran repte. D'entrada em semblava que podia portar el coneixement d'algú que fa molts anys que treballa a la casa, i una manera de fer també diferent, perquè jo crec que cadascú té com el seu segell, com la seva empremta, la seva manera de fer, i la meva crec que és diferent. Crec que jo sóc algú que molt, molt proper amb els companys, i això en algú que estigui dirigint una empresa, sigla que sigui, també és important. I després el repte personal, perquè qualsevol projecte professional, diguéssim, d'aquesta envergadura, et permet posar-te a prova tu mateix, i això també em venia molt de gust.
El temps per escriure, d'on surt?
El temps per escriure, ara no n'hi ha cap. El llibre que he escrit el vaig escriure abans d'arribar a ser director, perquè ara no és que no tingui temps per escriure, és que
no
pràcticament
per res,
ni gairebé ni per llegir. Jo abans llegia un llibre cada dues o tres setmanes, i ara cada mes i mig o dos mesos, que per mi és una cosa horrorosa, perquè estic molt acostumat a llegir. Però no, ara, amb la feina d'ara, és impossible escriure.
Hi ha un punt de despullar-se en aquest llibre, no?
Hi ha un punt bastant de despullar-se a un mateix i el meu món i el de la gent que m'envolta. Però jo ho veig sobretot com un exercici d'honestedat i de potser una mica també de teràpia i d'efecte reparador. O sigui, escriure sobre coses que t'han passat pot acabar sent molt, molt reparador, i per a mi ho ha estat. I a tu no sé si et passa també que arriba un moment a la vida, i a mi això m'ha passat, en què tens com... es pot donar l'oportunitat de fer balanç sobre coses que has fet o decisions que has pres, i en el meu cas vaig decidir posar-les per escrit, creant una novel·la que té molt d'autobiogràfic, però que també té una part de ficció.
Se'n diu maduresa, això que dius?
Això, no sé, potser ho hauria de dir més al meu entorn, a mi se'm fa una mica, però jo crec que si un sap aprofitar aquelles coses que passen a la vida per treure'n alguna lliçó, suposo que madurar deu ser alguna cosa semblant a això.
El títol del llibre és preciós, La fragilitat de todo esto. La primera pregunta és obligada. Què és todo esto?
La tesi una mica del llibre és que tot el que hi ha al nostre voltant és fràgil. Per això es diu La fragilidad de todo esto. La feina, perquè a vegades d'un dia per l'altre ens podem quedar sense feina, i això a alguns ens ha passat. La salut, les relacions amoroses o d'amistat. El títol és aquest perquè la fragilitat afecta a tot. I moltes vegades vivim la vida com si... una mica com si fos el contrari, no? Com si l'estiguéssim construint sobre uns fonaments sòlids on creiem que tot continuarà sent igual, i de cop les coses canvien quan menys t'ho esperes. I això que pot semblar una obvietat, però en canvi te n'adones que no vivim d'acord amb aquest plantejament vital que ho regeix tot, perquè és el que et dic, un dia et poses tu malalt, o es posa el teu pare o la teva mare, o tens un accident de cotxe, i això passa. I en un moment o altre de la vida, algú li passa alguna d'aquestes coses. I llavors pren consciència de com de fràgil pot arribar a ser tot plegat.
El llibre va començar a la sala d'espera d'un hospital. El vas començar a escriure allà.
Sí, sí, el vaig començar a escriure quan la meva mare estava malalta a l'hospital. Com que, diguéssim, al final van ser 9 setmanes que vam estar a l'hospital, i 9 setmanes, dit així, pot semblar que sigui poc temps, però quan el temps s'atura i no fas res més que estar en un hospital esperant notícies d'un familiar, el temps passa molt lentament, i això pot arribar a ser desesperant.
I a nits eternes, eh?
Sí. I quan això passa, dius, què puc fer? Doncs pots fer poques coses. En el meu cas, vaig dir, em posaré a escriure sobre tot el que estic vivint aquí, sobre l'experiència de tenir algú molt proper, com és la teva mare, que ha emmalaltit i que no saps com evolucionarà durant les setmanes següents, i després sobre records que em venien al cap en aquell moment mentre jo estava a l'hospital.
És quan la vida se't posa de veritat davant, no?
Sí. Suposo que el més difícil és gestionar la incertesa quan hi ha una situació d'aquest tipus. A vegades, quan has de fer front a una patacada, es tracta senzillament de... Bueno, senzillament, no és senzill, però és digerir-la. Però quan no saps si la malaltia et portarà cap a un lloc o cap a un altre, perquè tampoc t'ho saben dir els metges, i senzillament perquè no ho saps, gestionar aquella incertesa aplicada a qualsevol àmbit de la vida és el més difícil.
Ja. Quina cosa tan complicada, Oriol, és barrejar realitat i ficció, no?
És que saps què passa? La realitat, sovint, molt sovint, no aguanta el convertir-se en una bona història de ficció. A vegades, perquè fets que són reals els puguis convertir en una història que, des del punt de vista narratiu, i m'imagino com una pel·lícula, deu passar el mateix, resulti versemblant o resulti interessant o potent com a ficció, necessita alguns retocs, necessita posar allò que no ha passat en la realitat, però que quan ho afegeixes com a fets de ficció, contribueixen a que la història resulti o quedi més rodona. Això és el que passa una mica amb l'autoficció, i és el que passa amb aquest llibre, que, clar, alguns dels diàlegs que hi ha al llibre no sé si van passar exactament com jo els vaig viure, però jo els he recreat a la meva manera, diguéssim. I després, que crec que és molt important, a mi una de les coses que més m'agrada d'escriure és aquesta capacitat per convertir el dolor, la pèrdua, l'angoixa, qualsevol situació conflictiva o dolorosa que hi pugui haver a la vida, convertir-la en alguna altra cosa, transformar-la en alguna altra cosa, en una història, en un llibre. Clar, el dolor el patim, el vivim tots, en algun moment o altre el tenim a la vida, però la capacitat de convertir-lo en una altra cosa, això ho trobo fantàstic.
Això és molt difícil, eh?
És molt difícil, sí, és clar, però...
Sí, la vida està plena de coses molt difícils, això també
sí,
és veritat, no?
Sí,
és a dir,
sí.
Ningú ha dit que sigui fàcil res.
Exacte, però trobo que està... No sé, jo ho vaig intentar veure així. Jo pensava si, no sé, en lloc de viure el que vaig viure aquell estiu a l'hospital, hagués estat en una platja sota una palmera, òbviament hauria estat molt més bé, però no hauria sorgit la possibilitat de pensar i de reflexionar sobre coses que m'havien passat a la vida, i tampoc m'hauria posat a escriure el que finalment vaig escriure.
Fixa't que són dues històries completament diferents, però ahir a la tarda parlàvem amb Rafael Sant Andreu, de tots els seus llibres,
sí.
I la por, i l'art de no amargar-se la vida, i les ulleres de la felicitat, una mica tot això, i fixa't que hi ha un punt en comú de la història, no? El punt aquell de tot és segons el vidre des del que ho miris, no? Tot és segons la òptica amb la que t'enfrontis a la vida en cada moment i com sàpigues optimitzar, no? Aquella situació, no? Vindries a això, no?
Sí, perquè a veure, és això que es diu tantes vegades, el que pots canviar, doncs posa tots els esforços per canviar-ho, però el que no puguis canviar, intenta treure'n alguna cosa de profit, per dir-ho d'alguna manera, i quan una situació tràgica colpeja la teva vida, doncs més enllà d'intentar-la digerir, doncs si la pots convertir en alguna altra cosa, com en aquest cas en una història que a més a mi em va servir escriure-la, però és que crec que a molta gent li pot servir llegir-la, perquè Clar. És que parla de situacions i de realitats que en algun moment t'acaben afectant, i al final l'únic que pot fer el cinema o la literatura és aquesta funció d'acompanyament que en situacions com la pèrdua d'un familiar o un trencament matrimonial, el gran consol que et queda és sentir-te acompanyat per algú que ho hagi viscut i que et faci entendre que entenen pel que tu has passat, saps? I això és el que... Per això jo crec que molta gent li pot interessar llegir aquest llibre.
Tu vols ser aquesta persona, doncs?
A mi
o el teu llibre ha de fer aquest efecte, no?
Sí, a mi m'agradaria, i crec, perquè hi ha molta gent que ja l'ha llegit o que l'està llegint aquests dies i m'està dient exactament això, que és com haver pogut posar paraules a situacions viscudes.
Això és maco, eh?
Sí, això és el més bonic que et poden dir. Això és el més bonic que et puguin dir, que algú et digui... No, el teu llibre no m'ha agradat, m'ha travessat, m'han arribat a dir aquests dies.
Uf.
Millor que això, i això què vol dir? Doncs que en el fons estàs parlant, a través del que tu has viscut, estàs parlant de coses que també ha viscut qui t'està llegint.
Mira, fixa't que jo sempre tinc aquella sensació, i és una conversa que he tingut milers de vegades amb escriptors, no? Que el fet d'escriure és una cosa tan íntima, i més en circumstàncies com les que tu passaves, no? Que en el moment en què es publica el llibre i el llibre cau en mans, en altres mans, deu quedar com una sensació d'inquietud, no? Perquè, clar, després cada persona s'enfronta a aquell text d'una manera molt particular, molt personal i molt condicionada també per al moment vital que té, no?
Absolutament. I això me'n recordo que l'Eva Serrano, la meva editora de Círculo de Tita, em deia has de saber o estàs... Saps que quan el llibre es publiqui i el llegeixi ja no et pertany a tu aquella història.
Això. Sí.
Ja no et pertany. I, per tant, com la rebi o com la interpreti o com interpel·li o emocioni cadascú, ja és cosa dels altres, ja no és cosa teva. I això ho vaig tenir claríssim. I això també lliga molt amb una cosa que em deia la meva germana, que la repeteixo molt, perquè em sembla que en un llibre que parla tant d'emocions i que interpel·la tant al lector des del punt de vista emocional, el més important és tenir en compte que les emocions que desperten el lector parlen del lector. No parlen del llibre o de l'autor. És a dir, el que tu sentis llegint una història, ja sigui pena, tristesa, commoció, el que sigui que desperta, parla d'alguna cosa que està a dins teu. I aquesta idea, que no me l'havia parat a pensar fins que me la va dir la meva germana, vaig pensar que era molt important tenir-la en compte.
Els llibres són el futur? El teu futur, vull dir?
A mi m'agradaria que sí. A mi m'agradaria que sí.
Sona bé, eh?
Sí. Jo he treballat molt de temps a la ràdio i a la televisió, però m'agradaria poder dedicar molt més temps a escriure. El que passa és que sóc una persona limitada i si faig una cosa no puc fer l'altra. Vull dir que jo vaig escriure aquest llibre amb un permís de 9 mesos que em vaig agafar la feina. Si algun dia torno a tenir temps, doncs espero poder-me tornar a posar davant l'ordinador per escriure.
Se'n diu jubilació, Oriol.
Home, però abans
o abans. Després arribarà això, no?
Sí, però voldria escriure abans de jubilar-me, que és molt jove.
No t'estic dient gran ni molt menys.
No
és això, però jo ho penso. T'ho juro que ho he pensat moltes vegades. No em veig a mi mateix amb una caseta a la muntanya, allò t'aixeques.
Ah, m'agradaria moltíssim.
És molt literari, també,
sí,
el tema,
sí,
saps?
Sí.
Aquella imatge romàntica de...
Absolutament.
Tot el dia documentat. Tanta llegint sobre històries, no? En fi, falta molt per això. Parlem una mica ara de la teva tasca actual, no? Director de Ràdio Televisió Espanyola, en un moment en el que els mitjans tenen molt a dir. Primer perquè estem en una autèntica transformació del concepte dels mitjans de comunicació i perquè els reptes dels mitjans cada vegada són més importants, no?
Els mitjans són més necessaris que mai, el periodisme és més necessari que mai, i l'oferta audiovisual és més extensa que mai. Llavors, una de les coses que em vaig plantejar jo quan vaig arribar de director, i ho vaig dir des del primer dia, un dels objectius, és que creia que com a mitjà de comunicació havíem, sobretot, de singularitzar-nos. Què vol dir això? Que en un mercat audiovisual en el que hi ha tanta oferta de ràdio i de televisió, És molt important que les coses que facis siguin una referència. Fer-ne 5, 6, 7, 8, les que sigui, però que siguin una referència. És a dir, si tu estàs fent un programa que ja n'hi ha 7 o 8 igual que aquell, per què no fas una cosa que no facin els altres? O, entre les coses que estiguin fent, fes-les de manera que sigui la millor i sigui referència en aquell sector, que és el que estem fent, per exemple, amb el programa Punts de Vista a la Tarda, que és un programa cultural, l'únic que hi ha a la televisió diari, l'únic programa cultural és el que estem fent nosaltres a Ràdio Televisió Espanyola a Catalunya. I això fa que, dins del món de la cultura, que pot ser un sector minoritari per a molta gent, però almenys ens hem convertit en una referència, i per tant la gent ja ens té situats. El mateix ens passa amb el Cafè d'Idees, amb la Gemma Nierga, i amb tantes altres coses que estem fent. El que vull dir és que singularitzar-se, treure una mica el cap en un món on hi ha tanta oferta, és molt difícil, i el meu objectiu com a director de la televisió pública és aquest.
És que ara ho has dit, la televisió pública, la radiotelevisió pública, no? Que segurament tenen obligacions que van més enllà, com a en públic, no?
Sí. La televisió... Jo també dic una cosa sempre, No hi ha servei públic sense públic. Vull dir, però al mateix temps, no qualsevol contingut fet de qualsevol manera va bé en una ràdio i una televisió públiques. I això, jo que fa molts anys que hi treballo, ho tinc gairebé tatuat. O sigui, ho tinc molt interioritzat. Però aquests continguts amb els quals singularitzar-nos, òbviament, els passem abans pels sedars del que és el servei públic d'oferir una televisió i una ràdio públiques.
Fixa't que en poques setmanes han passat per aquí el Jordi Joan de La Vanguardia, crec que fa 3 dies va venir l'Ester Vera de l'Ara, dilluns ve el director també del Periódico de Catalunya. Estem parlant molt últimament sobre aquesta qüestió, perquè també entenem que aquest és un moment molt complicat, no? És un moment en el que el periodisme d'entrada s'ha d'enfrontar a una crisi econòmica considerable, sí. No? I aquest és un avantatge, en aquest cas, de Ràdio Televisió Espanyola, que no depèn d'uns ingressos publicitaris, no? Però tot això ens ha portat a una certa crisi, segurament al món del periodisme, on el periodisme car ja no s'estila, i on, a més, s'ha de combatre a diari amb les fake news, he vist això a internet i Twitter, no? O sigui, on hi conviuen perfectament la fake news, el titular d'un diari de prestigi amb una opinió a continuació, no? Informar, segurament mai no hem pogut estar tan informats i segurament mai no hem estat tan desinformats a la vegada, no?
Tot això que tu dius és cert, i jo encara hi afegiria una cosa més que és molt important i sobre la qual a vegades crec que no se'n parla prou, que és aquesta immediatesa que ens hem autoimposat tots en la producció i en el consum d'informació. Vull dir, haver d'informar sobre qualsevol cosa ràpid moltes vegades va en perjudici del contingut sobre el que estàs parlant. Si tu has d'explicar una cosa molt ràpid, tens poc temps per verificar, per escriure, per contrastar bé aquella notícia que estàs a punt d'explicar. I això, ara mateix, que tot és immediat, que vivim en el directe permanent, fa difícil, a vegades, maturar-nos una mica per pensar bé i per explicar les coses bé. I, per tant, aquesta immediatesa, que aturar-la, canviar-la, és una cosa titànica, perquè ho tens en tot, no? Ho tens amb el mòbil tot el dia, amb els missatges, doncs, portada al món del periodisme i de la informació, no és bo per informar com s'ha d'informar correctament.
En definitiva, és la manca de reflexió, no? Parlem sovint sobre la manca de reflexió en aquest programa i sobretot perquè tots ara formem part de mitjans de comunicació. Tots, no? Tots tenim un Twitter, tots tenim un lloc en el que opinar. No sé si tothom entén molt bé que això són mitjans, però efectivament ens acaben condicionant a tots plegats, eh?
Sí, sí, sí.
Les vacances, què?
Les vacances les farem el mes d'agost, quan tot pari, perquè jo era de fer-les fora de temporada. El que passa és que ara, amb la responsabilitat que tinc, he de parar quan la programació para, i per tant les faré l'agost.
Amb tour operador o...?
Encara no sé molt bé què faré, perquè no he tingut temps per pensar una mica com endreçar i com organitzar les vacances, però el que necessito és parar, fer el que sigui, però parar.
I llegir, no?
I llegir, que tinc una pila de llibres i de recomanacions pendents.
Que bé. Sí. Oriol Nolis, ha estat un plaer que vinguis avui al nostre programa. Molta sort.
Moltes gràcies.
I ens veiem aviat.
Ens veiem aviat.
Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Senyores, senyors, 4:25 minuts, fem una petita pausa, ja corre per aquí Gonzalo Bernardos, de seguida el nostre següent pas aquí al Tot anirà bé de Ràdio Estel.